Un dia més, amb Tamara Lombardo.
Bon dia, són les 7 del matí, és dimarts 11 de juny de 2013. Les participacions preferents continuen sent un dels principals maldecaps per milers de petits estalviadors que van confiar amb el director de la seva entitat bancària i des de fa ja anys tenen bloquejats els seus estalvis i el pitjor de tot és que van veient com el seu valor cau i no es dona cap resposta des d'una administració que sí injecta milions d'euros per salvar els mateixos bancs pels quals se senten enganyats. El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, el FROB, ha fixat ara una nova retallada del 13,8% per al canvi de les participacions preferents i deute subordinat perpetu de Catalunya Caixa i Nova Galícia Bank. Això a la pràctica implica que els petits estalviadors que van invertir en participacions preferents, pensant que era un producte segur, perdran un 66,5% dels diners que hi tenien col·locats, és a dir, que de cada 1.000 euros invertits els hi queda 336. I això en un moment que el procés de les preferents no ha acabat. El pitjor de tot plegat és que molta de la gent atrapada en el que molts anomenen estafa són gent gran que no saben si viuran per poder recuperar allò que durant anys havien estalviat precisament per moments com els actuals. El que no es pot permetre i no s'entén com els polítics no ho veuen és injectar i ajudar a la banca milions d'euros que acabem pagant entre tots i no s'actuï de manera més contundent en tota la polèmica de les participacions preferents. Bon dia i benvinguts a una nova edició d'Un dia més a UAU Ràdio, el 104.5 de la FM. En el programa d'avui, després de la informació, serà temps per la tertúlia de política municipal. Avui a Montse Parra, del PSC, Antoni Postius, de Convergència i Unió, i Àngeles Ribes, de Ciutadans. A partir de les 9, temps per l'espai quinzenal de gestors administratius de Lleida amb el seu president, Venanci Blanc. I ja a la recta final, avui parlarem de la campanya de la fruita i d'alguns dels problemes que en aquest any han sorgit, com la pedregada de dissabte o el focus de foc bacterià detectat en alguns municipis com Ivars de Noguera o Alguaire. Abans de començar, però, amb el programa d'aquest dimarts, temps per fer un cop d'ull enrere per saber què passava a Lleida i comarques en un 11 de juny com avui ara fa un any. Ens ho explica, com tots els dies, l'Albert Fontarrés.
11 de juny de 2012. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya assignava 16 pisos de protecció oficial a Mollerussa a través d'un sorteig que tenia lloc a la sala de plens de l'Ajuntament entre els 48 sol·licitants admesos. Els pisos estaven situats al camí vell de Miralcamp, en un solar municipal on hi havia l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i eren de lloguer amb opció de compra. El preu mensual de lloguer era d'entre 245 euros a 288. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, destacava la importància de fer aquestes adjudicacions de pisos.
Amb els temps que corren és una bona notícia el fet de poder treure aquests pisos a concurs. Han funcionat i ara és un tema de posar-los en marxa, posar-ho en rendiment, que estiguin en condicions, que funcionin, que donem vida amb aquella punta de poble que ja en té, perquè això acaba de donar sentit i no que no es vegi un immoble deshabitat, doncs que amb l'habitabilitat del mateix doncs, també tingui aquest caràcter d'obertura a la ciutat, que és el que ha de ser una promoció d'aquest tipus.
D'altra banda, es preveia fer una segona acció de cara al 2013 per tal d'adjudicar els 28 pisos restants de l'edificació.
Quatre minuts passen del punt de les 7 del matí, temps pel repàs de la informació en titulars amb Albert Fontarrés. Bon dia.
Bon dimarts.
Un total de 1.681 alumnes de Lleida fan des d'avui i fins dijous les proves d'accés a la universitat, la selectivitat.
Un nombre que suposa un descens de 80 alumnes respecte al 2012.
La celebració a la Llotja de Lleida del concurs Millor Sommelier de Catalunya 2013 ha reunit a la Llotja els 20 millors sommeliers catalans.
El guanyador ha estat el lleidatà Toni Lara, sommelier de l'Estel de la Mercè i un dels 5 lleidatans participants.
L'Ajuntament de Lleida ha obert l'àrea d'esbarjo per a gossos situada a la plaça Maria Mercè Marçal.
Es tracta de la primera que té una àrea delimitada de 400 metres quadrats amb una tanca.
El Servei Català de Trànsit estudia instal·lar un radar de control a la carretera nacional 240 al terme de les Borges Blanques amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en aquesta carretera.
El cap de l'àrea regional de trànsit dels Mossos d'Esquadra de la regió de Ponent, l'inspector Jordi Batiste, ha reconegut que la carretera N240 és una via amb una intensitat prou important i que suporta un nombre d'accidents important.
En l'àmbit general, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària ha fixat una retallada del 13,8% per al canvi de les participacions preferents de Catalunya Caixa i Nova Galícia Banc.
Això vol dir que cada 1.000 euros invertits es convertiran en 333.
En esports, en futbol, la Lleida Esportiu ha començat a preparar aquest dilluns el partit de tornada a la segona eliminatòria del play-off d'ascens contra el Jaén.
S'ha de recordar que l'equip que dirigeix Toni Salegrat va empatar a 1 contra els andalusos després d'un gol al minut 87 de Montes.
En el temps, jornada assolellada, amb un important increment de les temperatures que avui a la plana poden arribar als 30 graus i en el trànsit, normalitat al conjunt de les carreteres de Lleida, segons informa hores d'ara el Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria quan passen 6 minuts del punt de les 7 del matí. Un total de 1.681 alumnes de Lleida fan des d'avui fins dijous les proves d'accés a la universitat, la selectivitat, un nombre que suposa un descens de 80 alumnes respecte al 2012.
Del total d'alumnes, 1.461 fan la selectivitat completa, 81 es presenten només en les matèries específiques i 139 provenen de cicles formatius de grau superior. El tret de sortida dels exàmens es dona avui dimarts amb les proves de llengua catalana i castellana, assignatures comunes a tots els estudiants de batxillerat. Demà dimecres, els alumnes hauran de realitzar les proves d'història i filosofia, també comunes, i la resta d'assignatures específiques de cada batxillerat s'aniran alternant al llarg d'aquests 3 dies. Pel que fa als tribunals, enguany n'hi haurà 8 repartits entre el campus de Capont, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, el Rectorat, la Facultat de Medicina, la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i la Seu d'Urgell.
I en la portada encara destacarem que la celebració a la Llotja de Lleida del concurs Millor Sommelier de Catalunya 2013 ha reunit a la Llotja els 20 millors sommeliers catalans. El guanyador ha estat el lleidatà Toni Lara, sommelier de l'Estal de la Mercè i un dels 5 lleidatans participants.
El regidor de Turisme de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assistit a l'acte i ha destacat que és important que el concurs es faci a la ciutat perquè permet visualitzar una figura destacada que en les carreres professionals del turisme i l'hoteleria, sectors que juntament amb l'agroalimentari lideraran la recuperació econòmica de les Terres de Lleida, segons ell. El guanyador amb millor sommelier de Catalunya 2013, Toni Lara, participarà ara en l'edició espanyola del concurs que tindrà lloc a Sant Sebastià en el marc de la Gastronòmica 2013, del 6 al 9 d'octubre. Els finalistes, Josep Pelegrí, de Joviat Manresa, i Pilar Cabero, del celler de Can Roca, a Girona, completaran el trio de representants catalans.
En l'àmbit estrictament local, l'Ajuntament de Lleida ha obert l'àrea d'esbarjo Veragoso, situada a la plaça Maria Mercè Marçal. Es tracta de la primera que té una àrea delimitada de 400 metres quadrats, amb una tanca.
En total, però, la paeria ha creat un total de 6 àrees d'esbarjo per a gossos. Aquesta és tancada i 5 més obertes situades a Pardinyes, la Canalització, la Bordeta, la Mariola i Ciutat Jardí, que estan perfectament senyalitzades. L'alcaldessa accidental de Lleida, Marta Camps, ha explicat que aquesta era l'única àrea d'esbarjo per a gossos que restava per obrir al públic i que la creació d'aquestes àrees no eximeix als propietaris de la seva responsabilitat amb els gossos.
Aquesta és l'última que faltava perquè requeria obres d'adequació de la zona i, per tant, aquesta partida avui ja està oberta, per tant, la poden utilitzar tots aquells propietaris de gossos que fins ara trobaven a faltar aquesta mancança, una àrea determinada a la ciutat per deixar-los lliures, que poguessin córrer, esbargir-se, com diu la paraula, una àrea d'esbarjo no és, és una àrea en què s'han de complir les normatives de recollida d'excrements, però poden córrer lliurement deslligats i, per tant, que a la resta de la ciutat doncs, han d'anar lligats i complir la normativa.
En aquestes àrees, els gossos poden anar sense corretja sempre que vagin identificats correctament i no siguin potencialment perillosos, així com que vagin acompanyats.
D'altra banda, el grup municipal de Convergència i Unió a la Paeria ha demanat la convocatòria amb caràcter urgent de la Comissió de Seguiment del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viària després de 2 anys de mandat en els que no s'ha reunit per vetllar pel compliment de la concessió, asseguren.
La portaveu de Convergència i Unió a la Paeria ha dit que la percepció és que el servei de neteja empitjora.
Portem tot aquest any demanant aquesta taula de seguiment perquè entenem, i a més així ens ho transmet la ciutadania, que la percepció dels ciutadans va empitjorant dia a dia pel que fa a la neteja viària i a la recollida de residus. És un servei el que necessitem treballar amb molta cura i per tant s'ha de donar explicacions al respecte de tot el que s'està fent o el que s'està treballant. Un servei que ens costa més d'un milió d'euros al mes, cal, per tant, que sigui eficient i eficaç.
Així ho ha dit Beovis. Segons el pressupost vigent, el servei de neteja viària i el tractament de residus suposa una despesa de 12,21 milions d'euros per aquest any 2013. El rebut de la brossa ha pujat enguany un 16% amb tarifes de fins als 117 euros en funció de la tipologia del carrer.
I l'Ajuntament de Lleida ha adjudicat el Pla de Manteniment de Camins de l'Horta per a la campanya 2013. Els treballs que està previst que s'inicin aquesta mateixa setmana se centraran en l'arranjament i reparació d'una trentena de camins, tant asfaltats com de terra, així com altres actuacions puntuals.
A més, també es farà desbrossament de marges de camins. Es preveu, doncs, desbrossar uns 150 quilòmetres de marges de camins als encreuaments i als punts en què la vegetació limiti la visibilitat o comporti un perill per a la circulació de vehicles. El regidor de Medi Ambient i Horta, Josep Barberà, ha explicat que es repararan una quinzena de camins asfaltats sobre els quals es farà un soteig per reparar els sots existents i una reparació o reforç del ferm i del rec d'aquelles zones que ho necessitin.
I a partir d'aquesta setmana ja veurem la màquina i veurem totes aquestes actuacions pels camins. I a més també doncs, anirem esbrossant els punts conflictius que tinguem també dels camins.
En el marc de la campanya està prevista la revisió de la senyalització horitzontal i vertical i la reparació i instal·lació dels elements necessaris, així com la reparació d'elements de seguretat. El pressupost de l'actuació que s'ha adjudicat a l'empresa MJ Grues és de 110.000 euros.
Encara en l'àmbit local, representants de diverses empreses ubicades a l'Horta de Lleida participaran aquest dimarts en una taula rodona, que serà l'última activitat organitzada dins el cicle de conferències i sortides Oportunitats per l'Agricultura a l'Horta de Lleida, que ha organitzat la Paeria.
Hi prendran part Joan Blanc, de Fruita Blanc, Josep Pelegrí, de la cooperativa Bonfruit, Enric Perucho, de l'agropecuària La Caparrella i Salvador Solsona, de la Comissió de l'Horta de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. La taula rodona, que es farà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala Jaume Magre de la ciutat de Lleida, serà presentada i moderada pel regidor de Medi Ambient de la Paeria, Josep Barberà. El cicle té l'objectiu de fomentar iniciatives agràries lligades a aquest espai i basades en un comerç de proximitat i en productes amb valor afegit.
Un centenar d'establiments de la zona alta participaran aquest divendres a la tercera nit oberta amb diverses activitats promocionals, una cita en què s'estrenarà l'app Zona Alta, la primera aplicació d'aquestes característiques d'arreu de Catalunya.
Una cita en què els establiments que estan adherits a aquesta iniciativa obren fins a la mitjanit i ofereixen promocions i activitats paral·leles per atreure l'atenció dels compradors. L'edició d'enguany comptarà amb l'actuació dels Castellers de Lleida, degustacions d'hostalers associats, de la Ruta dels Vins i el Gremi dels Forners, i diverses actuacions, a més. El president de l'Associació de Comerciants de la Zona Alta, Josep Bellera, ha explicat que la nit oberta d'enguany té la voluntat d'obrir la festa a tots els racons de la zona.
Repartirem la gent a nivell personal per les zones comercials de Lleida i han fet una xapa perquè doni una mica el valor afegit de que la gent agafi precisament aquesta gent i es pugui ficar l'anagrama i la bandera nostra d'aquella nit que serà cartell que està aquí dalt referenciat.
La nit oberta de la Zona Alta comptarà amb un punt d'informació amb les activitats programades, així com de la nova aplicació. Recordem que aquesta emissora farà un programa especial des de la plaça Ricard Vinyes entre les 9 del vespre i les 11 de la nit.
Minut i arribem al punt d'un quart de vuit del matí. El Servei Català del Trànsit estudia instal·lar un sinòmetre o radar de control per el tram de la carretera nacional 240 al terme de les Borges Blanques, amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en aquesta carretera.
En declaracions a Catalunya Ràdio, el cap de l'àrea regional de trànsit dels Mossos d'Esquadra de la regió de Ponent, l'inspector Jordi Batiste, ha reconegut que la carretera N240 és una via amb una intensitat prou important i que suporta un nombre d'accidents destacat. En cas que s'arribi instal·lant aquest radar per trams, esdevindria el primer d'aquestes característiques que s'instal·li a les carreteres de la plana de Lleida, ja que fins ara només n'hi ha línia 1 al túnel de Viella, que va ser el primer de Catalunya que es va instal·lar. Batiste també ha avançat que el Servei Català de Trànsit es planteja canviar d'ubicació un radar de l'autopista AP2 per situar-lo al terme de Castelldans, un punt negre per la boira on s'ha comptabilitzat els darrers anys diversos accidents múltiples, l'últim el gener passat amb una víctima mortal.
Malgrat no sigui o no tinguem detectats punts concrets de concentració, sí que és una via amb una intensitat prou important i sí que és una via que suporta un número d'accidents importants. Si s'acabés ficant, almenys si la nostra opinió compta, si s'acabés ficant el radar per tram, segurament aniria allí.
D'aquesta manera es busca dissuadir els conductors i reduir els sinistres en aquest tram que té un microclima especial, i és que la xarxa secundària de les carreteres de Lleida registra de 3 a 6 víctimes mortals a l'any perquè els accidents acaben impactant amb els no anomenats passos de camí.
Una trentena d'alcaldes i representants municipals del Segrià i d'altres comarques de la demarcació de Lleida reuniran dijous vinent al Carràs amb l'objectiu de debatre i consensuar un manifest contra la reincidència i els furts.
Els electes demanaran modificacions normatives que vagin encaminades a reforçar les zones agrícoles i rurals. La reunió impulsada per l'Ajuntament del Carràs vol ser una crida per fer sentir unitàriament la preocupació davant d'aquest tipus de fets delictius i treballar conjuntament en la recerca de solucions. En aquest sentit, es vol demanar a l'administració judicial mesures que impliquin la modificació de la llei.
I en aquest àmbit també direm que la Guàrdia Civil va intervenir dissabte al matí a la C14 al terme municipal de Ponts. 2.250 paquets de tabac ros de contraban amb un valor al mercat de més de 8.500 euros.
Els fets van tenir lloc cap a les 10 del matí quan agents del cos van aturar al punt quilomètric 118,2 un turisme amb una matrícula andorrana i conduït per un ciutadà de la mateixa nacionalitat. La Guàrdia Civil va registrar el vehicle i va localitzar al maleter els 2.250 paquets de tabac que van ser comissats pels agents, així com el vehicle en què viatjaven. Va ser ja lliurats a l'administrador en cap de la duana de la Farga de Moles.
Passem ja a la pàgina de comarques. La pedregada de dissabte a la tarda de Lleida va afectar unes 2.171 hectàrees de fruita. Així ho ha valorat el sector aquest dilluns en una reunió a la seu de Lleida del Departament d'Agricultura.
Una trobada presidida pel director general de la Conselleria, Miquel Molins, en què també s'ha analitzat la situació derivada dels recentment detectats focus de foc bacterial al Segrià i a la Noguera, així com les pedregades d'aquest cap de setmana. La trobada ha comptat amb la presència d'Emili Montesinos, professor de la Universitat de Girona i considerat un dels màxims experts de l'Estat espanyol sobre foc bacterià, per tal d'analitzar la situació actual, la possible evolució i les estratègies. També hi ha participat el delegat d'Agroseguro a Catalunya, Javier Joana. Pel que fa a les pedregades, precisament Javier Joana ha assegurat que tots els tècnics d'Agroseguro estan disponibles per aperitar les conseqüències de la pedregada i que en els propers dies tots els afectats rebran la primera visita dels pèrits de l'entitat.
I el president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, visitarà el port de Tarragona avui per explorar estratègies logístiques que faciliten i incrementin l'intercanvi de mercaderies procedents de la demarcació de Lleida.
Renyer es reunirà amb el president de l'autoritat portuària, Josep Andreu. El president de la Corporació Provincial ha destacat sempre el desdoblament de la carretera N240 Lleida-Montblanc-Tarragona com una infraestructura imprescindible per al creixement de l'economia lleidatana i per a l'increment de la relació comercial entre les empreses de Lleida i el port de Tarragona.
I també la Diputació portarà el programa per a la prevenció del càncer colorectal a les comarques de Lleida. La Comissió de Salut Pública de l'Ens Provincial ha fet saber aquest dilluns l'existència de la col·laboració entre la corporació i l'empresa pública i gestió de serveis sanitaris.
L'acord és per al projecte de desenvolupament del programa de diagnòstic precoç de càncer de colon i recte a la regió sanitària de Lleida i a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. El programa de detecció precoç de càncer de colon i recte és únic a tota Catalunya, però s'ofereix i es gestiona de manera descentralitzada. El programa està dirigit als homes i dones amb edat entre els 50 i els 69 anys, període d'edat amb més risc i en la qual la detecció precoç s'ha mostrat beneficiosa. De fet, el càncer colorectal és el tumor més freqüent en les dones després del de mama i el tercer en els homes després de la pròstata i el pulmó. Les proves es fan a través de l'Oficina de Cribatge de Catalunya. Una vegada recollides les mostres, són analitzades i si el resultat és negatiu, s'envia una carta al domicili amb el resultat. Si el resultat fos positiu, s'haurà de fer una prova diagnòstica anomenada colonoscòpia.
Encara en la pàgina de comarques, aquest dilluns s'ha creat a Sort un grup de treball amb l'objectiu de coordinar totes les tasques de gestió forestal de les comarques del Pirineu.
Aquest serà l'encarregat de prioritzar les tasques a desenvolupar amb l'objectiu de treure més rendiment dels boscos del Pirineu. Així mateix, ha dit que s'haurà de començar a fer plans d'ordenació del bosc i rectificar els que han quedat obsolets. Posteriorment serà el moment de buscar recursos per portar a terme les polítiques dissenyades pels tècnics. Albert Alins, delegat del govern al Pirineu, ha explicat que la gestió del bosc pot portar molts beneficis al territori.
Els últims anys hem vist que està proliferant la instal·lació de calderes de gestió de biomassa, que en aquest cas fan un efecte molt important al territori. Per una part, ajuden a millorar els nostres boscos, que són un valor patrimonial importantíssim. D'altra banda, també generen llocs de treball directes. Hi ha molta gent que pot convertir a nivell temporal una part de la seva feina per tal de treballar els boscos.
Albert Alins ha parlat des de fer els boscos més accessibles, més nets i, com a conseqüència, amb menys riscos d'incendis i més ordenats pel que fa a la caça i a la recollida de bolets. El delegat del govern al Pirineu creu que una correcta gestió forestal pot convertir-se en un element dinamitzador econòmic del territori.
10 minuts i arribem al punt de 8:15 del matí. L'Ajuntament de Gramunt i l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, han acordat una rebaixa dels preus del sòl industrial de la nova àrea del polígon davant la dificultat de venda de parcel·les exposada per l'Ajuntament.
Concretament, el preu per metre quadrat de la parcel·la aïllada gran de 25.000 metres quadrats ha passat de 55 a 40 euros per metre quadrat, mentre que la resta de parcel·les industrials entre mitgeres ha passat de 95 a 60 euros per metre quadrat. Amb aquesta rebaixa, tant l'Ajuntament com l'Incasòl volen facilitar la implantació d'activitats i la construcció de nous a un polígon construït l'any 2007 i amb més de 127.000 metres quadrats de sòl industrial situat al costat de la carretera C14. Segons l'alcalde de Gramunt, Bernat Soler, tot i que el preu de mercat en aquests moments pot estar encara per sota, és un pas important per facilitar la inversió de les empreses i els autònoms. Ara només falta que les entitats bancàries també estiguin a l'alçada, segons ha dit Bernat Soler. En aquests moments només hi ha una indústria que ha ampliat aquest nou polígon. L'Ajuntament de Gramunt posarà a disposició les bases i els preus de compra a través del seu web municipal.
En l'àmbit cultural, avui destacarem que els músics lleidatans Enric Granados i Ricard Viñes protagonitzaran divendres el recital de piano titulat Talentor d'Enric Granados, que es farà a Barcelona i que serà el darrer concert del segon cicle de música catalana Joan Manent.
L'actuació del pianista Lluís Rodríguez Salvà, que comptarà amb la presentació del periodista cultural i crític musical Xavier Chavarría, es farà a l'Ateneu Barcelonès a partir de les 8 del vespre de divendres. El concert és organitzat per l'associació Joan Manent amb el suport de l'associació d'amics de Josep Martí Cristià i la col·laboració de l'Acadèmia Marshall. El recital és dedicat a la generació de música que va aparèixer a la Catalunya noucentista de principis del segle XX i que va comptar amb el lleidatà Enric Granados com un pilar, juntament amb Isaac Albéniz i Felip Pedrell.
La sala de juntes de la Universitat de Lleida acollirà el proper dijous 13 de juny a 8:15 del vespre la presentació de l'anuari Media.cat, els silencis mediàtics del 2012. Per tercer any consecutiu, el grup de periodistes Ramon Barnils ha recopilat en un anuari els 15 reportatges sobre els que considera que són els 15 temes més silenciats pels grans mitjans de comunicació del nostre país durant l'any passat.
L'acte de presentació comptarà amb la participació de Roger Palà, periodista i co-coordinador de l'anuari Media.cat. Enguany, el reportatge que obre aquesta nova edició de l'anuari Media.cat porta per títol 10.000 milions de beneficis en plena crisi i analitza les 18 de les 40 empreses dels Països Catalans amb més beneficis que han aprofitat la reforma laboral aprovada pel govern del PP per anunciar o dur a terme expedients de regulació d'ocupació, ERO. Els darrers 3 anys, el projecte de l'anuari Media.cat ha publicat un total de 45 reportatges periodístics que contenien alguns dels silencis mediàtics que posteriorment han acabat sortint a la llum, com la relació del duc de Palma, Iñaki Urdangarín, i de la família reial espanyola en el cas de Palma Arena.
I el curs d'arqueologia a Guissona, ciutat romana de Iesso, comptarà enguany amb 35 participants entre alumnes i professors, 10 més que l'any passat.
Unes dades que s'han sabut després de que divendres acabés el període d'inscripció. El curs tindrà lloc entre el 8 i el 19 de juliol i està organitzat pel Patronat d'Arqueologia de Guissona, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. A banda d'excavar els jaciments de la Lleso de Guissona, també s'actuarà al Puig Castellà de Biosca, a la mateixa comarca de la Segarra, situat dins de l'espai d'interès natural del Llobregós. Fins al tancament del termini de preinscripció, l'organització ha rebut peticions provinents d'alumnes catalans de Castella, Galícia i Irlanda. L'any passat, la troballa més destacable va ser una cisterna del segle I.
Cinc minuts i mig, ja arribem al punt de 8:15 del matí. Temps ara per destacar d'altres informacions. A casa nostra, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària ha fixat una retallada del 13,8% per al canvi de les participacions preferents i deute subordinat perpetu de Catalunya Caixa i Nova Galícia Bank, segons ha informat aquest dilluns l'organisme.
L'operació consistirà a convertir en accions aquests productes un cop se'ls hagi aplicat el descompte corresponent. Aquest descompte s'afegirà al que ja venia obligat de Brussel·les. Amb les dues quitances, les preferents de Catalunya Caixa perdran un total de 66,5%. Això vol dir que de cada 1.000 euros invertits es convertiran en 336.
José María Aznar ha advertit que la Constitució espanyola disposa d'eines per evitar la gravíssima deslleialtat d'alguns, ha dit.
L'expresident espanyol ha afirmat, sense esmentar Catalunya, que l'esforç que s'ha fet per assolir l'estat autonòmic no pot ser malbaratat per aquesta deslleialtat, segons ell. Aznar ha tornat a opinar en una conferència a Madrid, on l'ha acompanyat, entre d'altres, per la número 2 del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa María, i el ministre d'Indústria, José Manuel Soria.
Temps a aquesta hora pel repàs de la informació esportiva de les comarques de Lleida amb en Moisés Camuñas. Bon dia.
Bon dia. En futbol, el Lleida Esportiu ha començat a preparar aquest dilluns el partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens contra el Jaén. S'ha de recordar que l'equip que dirigeix Toni Seligrat va empatar a 1 contra els andalusos després d'un gol al minut 87 de Montes. Amb aquest resultat, el Lleida està obligat a marcar diumenge que ve a Jaén si vol arribar a la tercera i definitiva fase d'ascens. Segons Medina, l'equip arribarà molt viu fins al final del partit a terres andaluses i ha remarcat que l'estadística diu que el Lleida sempre marca com a visitant.
Estarem vius fins al final, això podem estar segurs, i els nombres de fora de casa, no només fora de casa, sinó els nombres de la segona volta i els tres de play-off, és que l'equip marca fora casa i casa. I a partir d'aquí ja t'ha dit que l'equip seguirà viu.
En motor, el pilot lleidatà David Jiménez continua la recuperació del seu genoll esquerre després de trencar-se el lligament creuat anterior, el lateral i el menisc el passat mes d'abril al Nacional de Villena. El triple campió d'Espanya de supermoto ara es troba cada dia amb millors sensacions, encara que és conscient que li espera un llarg camí per tornar a pujar damunt d'una moto. Jiménez passarà aquest dimarts per la consulta del doctor Jordi Villalba per conèixer quin és l'estat real del seu genoll. En atletisme, l'equip femení del Club Lleida Unió Atlètica va assolir el 8è lloc a la Lliga Espanyola per ascendir a divisió d'honor disputada a Burgos. Les lleidatanes van competir a un gran nivell tenint en compte que davant hi havia clubs superiors tant a nivell econòmic com esportiu. Segons l'entitat, l'èxit va estar participant en aquesta fase d'ascens evitant la lluita pel descens, com succeïa els darrers anys. La Clàudia Illa va assolir la victòria a la prova dels 400 metres tanques, l'Helena Llobera va finalitzar segona a la prova de salt de llargada i la Mare José Casinos i la Serra de la Passa van aconseguir la tercera posició a les proves de 1.500 i 3.000 metres llisos respectivament. A més, diversos atletes van assolir la millor marca personal o la mínima per participar al Campionat d'Espanya. Amb aquest resultat, el club ha aconseguit la seva segona millor classificació en aquesta categoria de la seva història, només superat pel quart lloc assolit a Santander la temporada 2007.
Intermàtic us ofereix el temps. Amb Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. En general parlem d'intervals de núvols. Avui, de tipus mitjà o alt, segueix més tapada la zona del Pirineu, amb núvols d'evolució i possibilitat de precipitacions febles i disperses, en tot cas. Les temperatures continuen en augment, avui ja amb màximes de fins a 29 graus a Lleida, 26 a Tàrrega, 25 a la Seu o Arties, i el vent continua suau i variable, amb tendència també aquesta tarda a bufar de component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
¿Tienes un vehículo con caja de cambios automático? ¿Sabías que los fabricantes recomiendan cambiar el aceite de la caja de cambios cada 70.000 kilómetros? Evita averías, aún estás a tiempo. En Intermatic disponemos de la única máquina que cambia todo el líquido de tu caja de cambios. Alarga la vida de tu coche. Intermatic, especialistas en cajas de cambios manuales y automáticas. Polígono Industrial Els Frares, teléfono 973-21-3030. Lleida. Para más información, intermatic.com.
I l'última hora en el trànsit, Albert.
Normalitat a les carreteres de la demarcació de Lleida segons el Servei Català de Trànsit. Per ajuda que continuï tot així, recomanem precaució a tots els conductors.
Nosaltres arribem al punt de 7:45 del matí fent un cop d'ull a les portades de la premsa local d'aquest dimarts, 11 de juny de 2013. Titular de portada del diari Segre, tres alcaldes de la Noguera, guies turístics aquest estiu per vendre als seus pobles. I en la imatge de portada, un lleidatà millor sommelier de Catalunya en un concurs a la Llotja de Lleida. Si passem a la portada del diari La Mañana, en titular, l'autor del crim de Malpàs torna a la presó de Ponent. Ramon Toló ingressa a la presó 14 anys després de matar i desquarterar a una jove vídua. En la imatge de portada, lleidatà Toni Lara, del restaurant Estel de la Mercè, aconsegueix proclamar-se com a millor sommelier de Catalunya. Ja per últim, si fem un cop d'ull a la portada del diari gratuït Bon Dia en aquest dimarts, en titular, radar de control a la Nacional 240 per abaixar la sinistralitat, i en imatge de portada, primera àrea d'esbarjo tancada per als gossos. Aquesta instal·lació pionera a la ciutat de Lleida s'ubica al barri de Capon. Nosaltres, com sempre, tanquem aquesta primera mitja hora d'informació a música. Ho fem amb la música d'Andreu Rifé, que estarà present a la 16a edició del Pau Patarrés, que se celebra del 12 al 13 de juliol a Tàrrega, com es va presentar aquest dilluns a la Diputació de Lleida. Andreu Rifé repassarà temes com la banda sonora de Polseres Vermelles, Fil de Llum.
Sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida, el món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida, el món t'espera. Res té sentit, que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res, el que sempre he lluitat, i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre vendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida.